L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda de qui us acompanya. Domènec Ramal, encetant este temps d'informació des de les municipals de les Terres de l'Ebre en relleu del company Josep. A partir d'ara i durant les properes setmanes serà la companyia d'un servidor, la que diàriament us servirà aquesta ració informativa que avui dilluns 4 de febrer comença avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació en el que avui anirem a Deltebre per conèixer la iniciativa de l'Ajuntament d'aquella població, junt amb la Confraria de Pescadors, s'han unit per posar solució a la desembocadura del riu Ebre. Temps d'informació en el que parlarem també de com va anar la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener, que dijous passat se celebrava a la població d'Alcanar. I un temps en el que escoltarem també les reclamacions de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, apel·lant a la unitat de la societat civil per aconseguir millorar els serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre. Parlarem també de la inversió en la conservació de les zones humides al Delta de l'Ebre per frenar els efectes del canvi climàtic. I destacarem propostes que ens arriben des de la nostra emissora Santa Bàrbara, com aquesta iniciativa del grup Joventut, que organitza el segon curs de cuina per a joves. Aquestes i d'altres qüestions, com la informació meteorològica o també avui dilluns l'esportiva, conformen el contingut d'un temps d'informació que tot seguit comencem a desenvolupar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I entrem ja en matèria. La nostra primera informació us l'oferim avui des de Deltebre. L'Ajuntament d'aquesta població i la Confraria de Pescadors s'han unit per posar solució al problema de la desembocadura del riu Ebre per tal de donar entrada i sortida a les embarcacions. És una informació que des de la nostra emissora a Ràdio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
La dificultat per sortir al mar és el principal problema del port pesquer de Deltebre inaugurat fa una dècada. Tant les embarcacions pesqueres com les d'esbarjo tenen serioses dificultats per superar la desembocadura, on s'encallen amb els bancs de sorra que canvien de posició amb els temporals de llevant i les crescudes del riu. Oficialment, Capitania Marítima prohibeix la navegació en aquest tram del riu, però les embarcacions locals intenten de totes les formes possibles travessar-lo. Cansats de reclamar la necessitat de dragar la desembocadura, l'Ajuntament de Deltebre ha decidit tirar pel dret i comprar una draga per executar la feina directament des de l'administració local. Gervasi Aspa és l'alcalde de Deltebre.
El problema de l'Estat, i a vegades també de la Generalitat, des de l'administració, és que no es volen fer responsables de res. El problema d'aquí només ve en que qui es fa responsable de la bocana si algun dia una barca encalla o embarranca o hi ha alguna desgràcia, no? I tots defugen responsabilitats, com si no fos d'ells. Passa-me amb nosaltres, passa-mos-ho, que ens fan responsables nosaltres, si mos ho passes. No te volen passar perquè és d'ells, d'acord? Però és el perro de l'hortelano, ni come ni deja comer. Clar, quan et trobes la situació en què la Capitania Marítima també et diu que allò, allà hi ha una faroleta negra i que, o en teoria als mapes hi ha un farol negre que diu que no poden passar el riu i fa 35 anys que també sortim sense parar els barcos i tot el que hi ha, dius, doncs, alguna cosa no funciona, no? Alguna cosa no funciona, vostès no fan bé la seva feina, vostès s'hi cobreixen dient que aquí no es pot entrar al riu i ja està. I jo, una de les coses que sempre he parlat damunt de la taula és impossible que el riu més cabalós d'Espanya no tingui sortida de navegació al riu. Clar, no estem al segle XVI ni al segle XVII. Estem al segle XXI. Són capaços de passar el canal de la Mànega en un tren per baix de la mar. Són capaços de fer grans perforacions petrolíferes. Són capaços de fer trens d'alta velocitat. Són capaços de fer moltíssimes coses. Ostres, i obrir una bocana de riu no són capaços.
Al port pesquer Deltebre hi ha amarrades 13 embarcacions pesqueres i 66 d'esbarjo. La Confraria de Pescadors assegura que dragar la desembocadura és una necessitat per donar continuïtat al sector. Josep Lluís Casanova és el patró major de la cofradia.
Pareix que això s'hagi mirat de poder arreglar, però de moment encara estem en camí, però estem esperant que poguéssim llevar la barra, perquè si no, la cofradia a la llarga li tocarà plegar.
L'adquisició de la draga costarà 190.000 euros, 106.000 dels quals es finançaran a través d'una subvenció del Fons Europeu Líder concedida al Grup d'Acció Local de Litoral Marítim. La resta ho finançarà directament l'Ajuntament. Després mancarà que l'Estat doni permís per retirar la sorra de les embocadura. Fa 3 mesos que la Generalitat ha tramitat aquest permís perquè l'administració local pugui dragar la desembocadura, però de moment no hi ha resposta de Madrid.
Dijous de la passada setmana se celebrava la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener a l'Ajuntament d'Alcanar. Una sessió en la qual, i entre d'altres temes, es va aprovar, amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Partit Popular, i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, la proposta de declaració de bé d'interès local de l'Ermita del Remei com a bé cultural d'interès local. Un punt que comentava el regidor d'Urbanisme i membre de l'equip de govern a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí.
De tot és segur, no? El valor que té, el valor patrimonial que té l'Ermita del Remei per a tots els canareus, inclús és un valor que transcendeix el nivell local i arriba a tota la comarca, i davant la necessitat, que sabeu que l'Ermita també té ara una problemàtica d'unes patologies, doncs hem cregut convenient doncs, fer aquest pas, no?, de declarar-lo bé cultural d'interès local, que això ens ha de permetre, en primer que tot, que tinga una protecció, no?, una protecció jurídica, que qualsevol intervenció que s'ha de fer allí ha de tindre el vistiplau del Departament de Patrimoni i del Departament de Cultura, i també és un tema interessant a l'hora de rebre subvencions. Evidentment, aquells béns que tenen de tenen reconegut aquest valor cultural passen per davant els que no ho tenen, no? I és més fàcil atendre subvencions en el futur, ajuts que puguen, diguem, ajudar al manteniment de l'ermita.
En altres aspectes, cal dir que aquesta sessió plenària d'Alcanar va servir també per aprovar, per unanimitat, el Pla de Polítiques de Dones per al període 2013-2015, el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament d'Alcanar per al sosteniment del funcionament de l'Escola Municipal de Música, o també el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Alcanar per a la realització del dispositiu d'inserció sociolaboral activat en el marc del projecte Treball a les 7 comarques. Però la polèmica va arribar amb la no aprovació, en este cas, d'un punt que va provocar un llarguíssim debat de pràcticament una hora i mitja de durada. Es tracta de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcanar per a la delimitació d'un sector subjecte al Pla de Millora Urbana Hoteler Montsiamar d'Alcanar. Un punt que, en este cas, va ser rebutjat amb els vots negatius dels 3 grups a l'oposició, Convergència, PSC i Partit Popular, mentre que els vots de l'equip de govern i els regidors d'Esquerra Republicana no va ser suficient per aprovar aquesta qüestió, que també als nostres micròfons comentava el regidor d'Urbanisme, Manel Martí.
Pensem que és un tema d'interès general. Estem parlant d'un hotel que d'una inversió al voltant de 10-12 milions d'euros, un hotel de 150 habitacions, i que generaria en la seva expressió normal un lloc de treball entre 40 i 50 llocs de treball i un volum de negoci anual al voltant de 5 milions d'euros. Pensem que era una ocasió important, no? Una ocasió que Alcanar no devia perdre. Finalment no es va aprovar, no? Només el nostre grup va votar a favor i els altres grups se van oposar votant en contra. I com dia abans, pues, lamentar, no?, que finalment pues, l'oposició no ho ha vist així, no? Ha vist que no cal aprofitar aquesta inversió, no cal en aquests 50 anys de treball. En qualsevol cas, nosaltres, com dia abans, no tirem una tovallola i pensem en propers plens, doncs, tot continuem insistint, tornar a explicar quines són les motivacions i les raons que aporten això i, finalment, si és possible, aconseguir que això sigui una realitat, perquè pensem que és beneficiós per al Canà.
Per acabar, dir també que en aquesta sessió plenària i en el capítol de mocions es va aprovar, amb els vots favorables d'Esquerra, Convergència i Partit dels Socialistes i el vot negatiu del Partit Popular, una moció consensuada entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, moció de rebuig a l'avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació i de defensa del model d'escola catalana.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara anant cap a Tortosa. L'alcalde de la capital del Baix Ebre, Ferran Bel, apel·la a la unitat de la societat civil per tal d'aconseguir la millora dels serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre. És una informació que des de la Plana Ràdio ens presenta Tere Giné.
Així és, Domènec. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha demanat un esforç als representants de la societat civil del territori per tal d'aconseguir que la mobilització iniciada per reclamar una millora dels serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre quedi en un no-res. Bel feia una crida a la unitat per mantenir un discurs fort i mantingut en el temps davant el greuge comparatiu entre les noves tarifes i durada de trajectes de la nova línia del TAF Barcelona-Girona-Figueres i els serveis ferroviaris de les Terres de l'Ebre. Segons Dia, les reivindicacions s'adreçaven a DIF i al govern espanyol i, quan hagin fet els deures, haurem de dirigir-nos al govern català, remarcava. Per Bel, si es vol aconseguir els objectius, cal no defallir si en tres mesos no hi ha resultats. Per això ha insistit que la protesta per la millora ferroviària s'ha de dirigir des de la societat civil de forma transversal i independent. Bel posava com a exemples de reivindicació constant el treball dut a terme pel teixit social econòmic gironí, que, segons l'alcalde Tortosí, ha estat constant i perseverant. Al mateix temps, ha afegit que adreçarà una pregunta aquesta setmana a la ministra de Foment al Senat. En l'habitual compareixença de l'alcalde i la primera tinent alcalde, Meritxell Roigé, prèvia al ple ordinari, Ferran Bel ha destacat la moció de millora dels serveis ferroviaris que han presentat CiU, Partit dels Socialistes, Esquerra i Iniciativa, i que confia a poder pactar i també a l'adhesió de la declaració de sobirania aprovada pel Parlament. En aquest sentit, recordava que el Partit dels Socialistes ha votat mocions semblants en d'altres ajuntaments i consells comarcals i ha afegit que el grup municipal del Partit dels Socialistes i aquells que hi tenen influència són més aviat de línia del PSOE que no pas del PSC.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem amb més continguts en la crònica informativa d'este dilluns. La inversió en la conservació de les zones humides, com el Delta de l'Ebre, pot frenar els efectes del canvi climàtic. Aquesta és la informació que avui, des d'Amposta Ràdio, ens presenta Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, aquest cap de setmana el Delta de l'Ebre ha commemorat el Dia Mundial de les Zones Humides, que es celebra amb diverses activitats. Les zones humides són, com saben, espais rics amb tot tipus d'hàbitats. Són els entorns productius dels quals depèn la supervivència de multitud d'espècies, de plantes i animals. Com ha explicat el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Javi Abril, el manteniment de les zones humides està molt lligat al desenvolupament sostenible, que en cas de trencar-se podria provocar importants pèrdues en la diversitat cultural i biològiques. Així ho deia Javier Abril, al qui escoltem.
Principalment es coneix la importància i els serveis que aquestes zones ofereixen a la societat, no? Com anteriorment hem comentat, no? Des de la protecció contra els temporals, o l'estabilització de la costa, o el reciclatge de nutrients, o l'emmagatzemament d'aigua, ¿vale? O tots els recursos que ens estan oferint ancestralment, per una banda, i per l'altra, pues, que també conservar-les estat és un... Jo comparo molt, potser un exemple desafortunat, no? El Barça portava l'uniteva a la samarreta i és que d'alguna manera el Barça pagava per portar publicitat, però el retorn que va tindre va ser molt superior.
Amb les jornades i activitats que s'han celebrat aquests dies es dona a conèixer la importància i els serveis que aquestes zones humides ofereixen a la societat, com la protecció contra els temporals, la estabilització de la línia de costa, l'emmagatzematge d'aigua o els recursos aprofitables per a la indústria agroalimentària, com la producció de la sal o de l'arròs. Cal recordar que el Delta de l'Ebre és la zona humida més important de Catalunya per la seva extensió i per la diversitat d'hàbitats i espècies que s'hi troben. Amb 32.000 hectàrees de superfície, 8.000 de les quals incloses en el Parc Natural, compta amb més de 350 espècies dintre de la bifauna del Delta de l'Ebre. Algunes d'elles gairebé úniques al món, com el cargolí dels Ullals o la gavina corsa.
La farola, la farola.
Festa Major de la Candelera, de l'1 al 4 de febrer a l'Ametlla de Mar. Tradició i gresca, a la Cala estem de festes. De l'1 al 4 de febrer, menja't la Festa Major de la Candelera. A l'Ametlla de Mar, Candelera 2013.
Un bel pescador de ras.
I anem novament cap a Santa Bàrbara. El grup Joventut d'aquesta població organitza el segon curs de cuina per a joves. Una informació que ens porta des de la Plana Ràdio Josep Roig, que aprofita també per passar balanç algunes de les activitats celebrades a la població planera aquest passat cap de setmana. Josep Roig.
Doncs efectivament, informativament parlant, Santa Bàrbara comença la setmana fent referència a diferents activitats que s'han dut a terme al nostre municipi, com per exemple la Festa dels Tres Tombs en honor a Sant Antoni, que es va tenir que suspendre el passat 20 de gener a causa del fort vent i que ahir es va poder celebrar finalment amb la desfilada de carruatges i cavalleries pels carrers del poble i amb la participació dels Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i també els d'Amposta. Dissabte es va dur a terme la primera de les activitats que organitza el grup Joventut del nostre poble per al primer trimestre del 2013. Es tracta d'un taller anomenat Fem l'Indi, dedicat als més menuts i que va consistir en l'elaboració de disfresses per als petits, tenint en compte que el Carnaval es celebra aquest proper cap de setmana. També durant el cap de setmana es van lliurar els premis de la bibliocursa als infants que van participar en aquesta competició lectora que organitza el darrer trimestre de l'any la Biblioteca José Escudé del municipi per tal d'incentivar l'hàbit lector entre els més petits. Dolors Caçador, responsable del grup Joventut, també ens avançava una altra de les activitats que han organitzat per aquest trimestre i que l'any passat, en la seva primera edició, va tenir força èxit entre els joves participants. Es tracta d'una cursa de cuina per a joves que enguany ja serà d'un nivell més alt que l'anterior, ja que serà impartit per un restaurador local. El curs, que es durà a terme al local de les mestresses de casa, constarà de 5 sessions, es farà els dissabtes de febrer i març i el preu d'inscripció, que comença avui mateix dilluns, és de 25 euros. Escoltem Caçador.
A partir d'avui sortirà ja els cartells publicats i tot això, perquè farem una cuina per a joves, ¿vale? A partir de 16 anys, tots els joves que vulguen, i, bueno, i no tants joves, la gent que vulgui, se pot apuntar en un curs de cuina que farem. ¿Vale? Se començaran inscripcions el dia 4 i es tancaran el dia 14. ¿Vale? I serà durant 5 dissabtes, entre el mes de febrer i el mes de març, de les 10:30 a les 12:30 en dissabte. ¿Vale? Això es farà al local de l'Associació de les Mestresses de Casa, ja que elles tenen, bueno, tenen allí una cuina i sempre ho fem allí, elles mos ho cedixen i bueno, estem molt agraïts de que puguem col·laborar amb nosaltres. I qui durà a terme este curs serà Dani Jové, del restaurant Com Tu, i en tema de postres l'ajudarà Marta Fort, ¿vale? Pues perquè ells treballen així coordinat i ho faran entre els dos. I a més, dins de les 5 sessions hi haurà un dia que es farà una iniciació al món del vi, ¿vale? Es farà un dia de tas de vins que col·laborarà l'oceller Mas de les Vinyes, ¿vale? Una miqueta així, més que res és per dir, perquè bueno, hi ha places i que tota aquella gent que es vulgui apuntar, doncs del 4 al 14 de febrer poden passar per la biblioteca i s'apuntaran doncs, en aquest curs. I el preu del curs és de 25 euros.
Finalment, també recordar que encara que no és fins a demà, 5 de febrer, les mestresses de casa Dones Planeres van celebrar aquest passat dissabte la festivitat de la seva patrona, Santa Àgueda, amb una trobada a dinar germanor i diferents actes dedicats a, tan sols a elles, dels que en parlarem demà.
I a l'informatiu d'avui parlem també de successos, ho fem per un doble motiu. D'una banda, per destacar que agents de la Policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria d'Amposta, han detingut un menor d'edat de 15 anys i han imputat un noi de 18, tots dos veïns de Tortosa i de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors d'un delicte de lesions i un delicte de robatori amb violència. Els fets es remunten a la matinada del passat 2 de desembre, quan un jove de 18 anys va ser abordat per altres dos joves al carrer Berlín, a la zona lúdica ubicada al polígon Tosses d'Amposta. Els dos agressors li van donar una punyalada a la víctima mentre intentaven sostreure-li el telèfon mòbil. Com a conseqüència de l'apunyalament, la víctima va patir la perforació d'un pulmó i va ser ingressat a l'Hospital Comarcal d'Amposta. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació que ha conclòs amb la imputació del major d'edat com a presumpte autor material de l'apunyalament, que actualment es troba ingressat en un centre de reforma per una altra causa succeïda amb anterioritat quan encara era menor d'edat. Pel que fa al menor d'edat, que acompanyava l'autor material en els moments dels fets, va ser detingut pels agents el passat dia 29 de gener i posat a disposició de la Fiscalia de Menors de Tarragona, la qual va decretar el seu ingrés en un centre de menors. I no deixem encara de parlar de detencions perquè també la passada setmana, concretament el dia 28 de gener, agents de la comissaria d'Amposta dels Mossos d'Esquadra van detenir Romeo Soani F, de 32 anys d'edat, nacionalitat romanesa i veí d'Alcanar, com a presumpte autor de 4 delictes de robatori amb força, robatori a l'interior de vehicle i robatori i furt d'ús de vehicle. Els fets en este cas es remunten al juliol de l'any 2009, quan a la localitat d'Alcanar es va produir un robatori amb força en un magatzem municipal d'aquesta població. De l'interior del magatzem es va sostreure entre d'altres efectes, un vehicle tipus camió, propietat de l'Ajuntament, que dies després va ser utilitzat per cometre altres dos robatoris en una empresa de la mateixa localitat i també un altre robatori, en este cas a les instal·lacions de les piscines municipals. Nous indicis i dades aportades a la investigació, oberta en el seu moment, han permès ara la detenció, aquesta passada setmana, d'aquesta persona, la qual ha estat posada a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Amposta, un jutjat que va decretar la llibertat amb càrrecs del detingut.
Carnestoltes, 9 de febrer del 2013. A l'Aldea. Les comparses participants s'han d'inscriure a les oficines de l'Ajuntament fins al dia 7 de febrer. La programació de la tarda. A les 5 de tarda, concentració de disfresses a l'Ajuntament. A les 5 i mitja, rua de Carnestoltes. A les 6, festival de Carnestoltes infantil amb el grup Escalifestada. I a les 7, xocolatada. I la programació de la nit. A les 11, ball de Carnestoltes amb el duo Almas Gemelas. I el descans, elecció de les millors disfresses. Premi millor individual, un pernil, una ampolla de cava. Premi al millor grup, de 2 a 4 persones. Un pernil més 2 ampolles de cava. Premi millor comparsa, un pernil i una caixa de cava. I premi millor infantil, un pastís de llaminadures. El preu d'entrada seran de 5 euros i els que vagin disfressats, entrada gratuïta. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. I col·laboren Diputació de Tarragona, Llar d'Infants Bressol del Delta, AMPA 21 d'abril i AMPA Maria García Cabanes.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I els últims minuts d'este temps d'informació, avui dilluns, els dediquem a repassar la jornada futbolística, com a mínim pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre. Comencem amb la tercera divisió catalana, on tenim un representant, que és la Unió Esportiva Rapitenca. Al camp de la Devesa, els rapitencs s'enfrontaven al Terrassa en un partit que va acabar sense gols i, per tant, amb repartiment de punts. 0-0 i un punt més per a la Rapitenca, que ara mateix és novena a la classificació, amb 29 punts, una taula que encapçala l'Olot amb 52. Passem a la primera catalana, on tenim dos equips del nostre territori, l'Ascó, el líder de la categoria, que es veia sorprès pel Torredembarra i jugant com a local, que hi ha derrotat per 0-1. Per contra, l'Amposta, també jugant a casa, en este cas s'imposava amb solvència davant del Redis pel resultat de 3-0. Tot i la derrota, l'Ascó continua líder amb 42 punts, seguit del Sant Feliuenc, que en té 38. L'Amposta puja a la sisena posició amb 31 punts. A la segona catalana, grup 6è, 19a jornada de campionat i els resultats, l'Ampolla 2, Vilaseca 0, Cunit 2, Sant Pere i Sant Pau 2, Cambrils 0, El Catllà 2, Gandesa 2, La Cava 3, Jesús i Maria 5, Salou 0, Calafell 1, Roda de Barà 0, Tortosa 0, Remolins Vítem 0, Campclar 1, Catalònia 2 i Alcanar 5, Roquetenc 0. És líder el Jesús i Maria, empatat a 39 punts amb La Cava. Tercer classificat és l'Alcanar amb 37. Pel que fa a la segona catalana, grup primer, també 19a jornada de campionat i un parell de partits aplaçats, el Pinell, la Sénia i el Camp Redó, Santa Bàrbara. Els partits que sí que es van jugar i tenen resultats són els següents: l'Ametlla 0, Mora la Nova 2, Aldeana 1, Camarles 1, Horta 2, Atlas de Tortosa 0, Deltebre 1, Flix 2, Vilalba 0, Ulldecona 1, Tivenys 1, Perelló 2 i Sant Jaume 2, Olímpic Mora d'Ebre 1. Líder, Perelló amb 39 punts, seguit del Flix amb 38. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, també 19a jornada de campionat i també un parell de partits aplaçats, el Roquetenc B, Alcanar B i el Ginestà Corbera. Els partits que sí que es van jugar van ser el Catalònia B 1, Montells 3, Remolins Vítem B 4, Godall 0, Bot 1, Batea 3, Jesús i Maria B1, Arnes 2, Deltebre B0, La Galera 1 i el Tivissa 4, Xerta 1. Líder, el Batea amb 48 punts, seguit del Corbera amb 44.
La informació esportiva a l'informatiu de Moter. Dels esports.
I després de la informació esportiva, arriba a la recta final d'este temps d'informació la previsió meteorològica i aprofitem també per comentar alguns dels desperfectes que al llarg del cap de setmana hem sofert a les nostres comarques a causa d'aquest nou temporal de vent que ha marcat en ratxes superiors, en alguns casos, als 130 km per hora en diverses poblacions del nostre territori, especialment a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, amb velocitats enregistrades de 134 km per hora a la Sénia, el 126 al Mas de Barberans i d'altres poblacions que també han superat els 100 quilòmetres, com Xerta amb 119, Amposta amb 108 i Benissanet amb 105. Forts vents que han provocat evidentment també incidents en molts municipis del nostre territori. Per exemple, a Tortosa, un arbre va caure sobre un cotxe al carrer Poeta Vicent García. També va provocar destrosses en establiments comercials com el Lidl o el Mercadona de la capital del Baix Ebre, així com també van patir alguns desperfectes en les seues estructures, les plaques solars que hi ha instal·lades al sostre del pavelló poliesportiu del Temple. Una altra població que va patir els efectes de les ventades van ser Xerta, on un arbre va caure al sostre d'una casa, també a Paüls. Un arbre ho va fer, en este cas, sobre els cables elèctrics. Una altra de les conseqüències de les fortes ventades del cap de setmana han estat els talls intermitents del subministrament elèctric. A la Sénia, uns 1.300 abonats es van veure afectats per la falta d'electricitat, que també va afectar el nucli de Remolins i diversos barris de Tortosa al llarg de tota la jornada. La meteorologia adversa també va obligar els agents rurals a situar en nivell 2 del Pla Alfa les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, on es va prohibir de fer cremes de restes vegetals a menys de 500 metres de les zones forestals per elevat en risc d'incendi. De fet, hi va haver un petit foc divendres a la tarda al terme de Riba-roja, tot i que amb poca afectació. Des de Protecció Civil de la Generalitat es va també advertir dels riscos de fer activitats a l'aire lliure i d'endinsar-se en aquestes condicions en àrees forestals, amb arbres de grans mires, per la possibilitat que es desprenguessin branques trencades. Les previsions meteorològiques, tal i com tot seguit escoltem, apunten que les ventades aniran a la baixa i la situació es començarà a normalitzar ja a partir d'aquest inici de setmana.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuarem durant les properes hores amb aquest temps més estable. Hem deixat enrere ja aquest temporal de vent del cap de setmana, tot i que encara continua bufant als dos extrems del país, també en algunes cotes altes del Pirineu. Cops que han arribat, aquests 80 km per hora en alguns sectors de les comarques tarragonines i també en presència de força núvols alts i mitjos, estones deixant aquest cel enterbolit, enteranyinat, amb un termòmetre que ha tirat cap avall a primeres hores del matí. Per tant, encara amb aquest vent, la sensació de fred s'intensifica. Encara també amb la nevada cap al vessant nord del Pirineu, feble, això sí, però amb una cota de neu que també anirà pujant fins a aquests 1.400-1.600 metres de cara a la tarda. Al migdia, però, les temperatures pujaran una miqueta més, tindrem un ambient una mica més suau, i aquesta seria la tendència encara fins demà, que continuaríem amb aquesta mateixa tònica de temps. A partir de demà a la tarda vespre, una nova pertorbació faria reactivar la nevada al Pirineu de cara a dimecres, el vent tornaria a aparèixer i tornaria enfortir-se una mica i també amb unes temperatures que, a partir de mitjans finals de setmana, voldran tornar a tirar cap avall.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La informació esportiva i, posteriorment, la previsió del temps han estat els continguts que ens han acompanyat a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat que ha estat l'informatiu de Mute d'este dilluns 4 de febrer. Un temps d'actualitat que us ha coordinat, que us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, gràcies per la vostra atenció i us emplacem a la nova cita que, si voleu, compartim aquí, a la vostra municipal, demà, a la mateixa hora i al mateix dial.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Ah! Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora.